Història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares normals. Entrades ja a la venda. Teatrepoligrama.com.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar.
I ara, pel Black Friday, preus especials en tota la col·lecció, fins al 25% de descompte. Descobreixo a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es, escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Balart tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Para, on has dit?
Només al concessionari Vespa Balart a Barcelona i l'Hospitalet. grupbalart.com.
Aquestes sorpreses ens agraden. Aquestes no tant. En aquests casos, regala't seguretat i comprova la pressió i estat dels teus pneumàtics a Pinchazos 24 Hores Barcelona. Obert 365 dies a l'any. 24 hores al dia. Truca ara al 93 426 1356. Pinchazos 24 Hores Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 36 marques al teu servei per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Fins al 28 de novembre, aprofita les nostres ofertes especials Black Friday, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
No deixis escapar el BMW Mini o la moto BMW Motorrad dels teus somnis. Arriba la setmana Black Week de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Condicions especials en vehicles en estoc amb entrega immediata. Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. MotorMúnich.com.
Vols renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Són les 5 de la tarda, 3 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, Hisenda estudia eliminar algunes sancions per presentar malament l'impost de la renda.
Sí, també permetrà canvis menors quan l'administració detecti errors. El projecte està en estudi, però es vol posar en marxa l'any que ve. Anem a Madrid per saber-ne més detalls. Jordi Armenteres.
Sí, és canvi de paradigma. Fins ara un error era sinònim de sanció. Ara s'estudia que les multes desapareguin per errors poc significatius o distraccions a l'hora de presentar la renda. Això sí, no es parla encara de quins errors i només seria per les declaracions amb dret a devolució. Això ho ha explicat la directora de l'Agència Estatal Tributària, Soledad Fernández.
En estudiar la viabilidad jurídica y técnica de un sistema que permita que sean los propios contribuyentes quienes corrijan sus propias declaraciones de una manera fácil y rápida, cuando desde la agencia se les comunique la posibilidad de que las mismas, en esas declaraciones, se hubiera cometido algún pequeño error o incorrección.
Fins ara hi ha una multa estàndard de 150 euros per presentar la declaració de la renda malament. El que intueix Ferrante és que per alguns supòsits podria desaparèixer aquesta sanció.
Isabel Díaz Ayuso demana als metges madrilenys que avui han començat una vaga per les males condicions de feina que l'aturin. La presidenta de Madrid assenyala que ara no toca perquè comença a fer fred i es disparen els casos de grip i les bronquiolitis.
Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados. Y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales. Por tanto, les pido seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose. Para ellos, desde luego, tenemos propuestas, como hemos hecho siempre.
La setmana passada va acabar una vaga, la de les urgències extrahospitalàries, i avui n'ha començat una altra de més important que afecta tota l'atenció primària, concretament 430 CAPs. Divendres hi va haver una reunió que va acabar sense cap acord. Els metges de primària madrilenys denuncien la sobrecàrrega de feina que pateixen, unes agendes impossibles de complir i falta de temps per atendre bé els pacients. Qui també farà vaga, en aquest cas, són els conductors d'autobús de l'Hospitalet de Llobregat. Faran aturades parcials el 24 de novembre i l'1 de desembre. Els treballadors de Rosambus, l'empresa que presta el servei a la ciutat, denuncien que la companyia està obrint expedients disciplinaris de manera exagerada des de principis d'any, fins a més d'un 300% en comparació amb altres anys. Comissions Obreres assegura que els expedients s'apliquen per motius molt difícils d'evitar, com ara incidents lleus de trànsit, amb el bus, o d'altres que no tenen res a veure amb el compliment de les normes de circulació. Junts per Catalunya no demanarà que s'apliqui el reglament del Parlament per suspendre com a diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Fonts del partit confirmen a RAC1 que demà a la mesa no proposaran res en aquest sentit i contradiran així a Laura Borràs, que divendres plantejava en un vídeo que se'ls apliqués el mateix article que la va suspendre ella com a presidenta de la cambra. Des d'Esquerra rebutgen plantejar aquest procediment a Jové i Salvador perquè l'1 d'octubre, diuen, no hi va haver corrupció. Els republicans assenyalen que ells no van lucrar-se o beneficiar tercers i en aquest sentit diuen que si Junts creu el contrari s'hauran d'explicar. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Ja tenim horari pel derbi de la 15a jornada que tancarà l'any a primera divisió. El Barça espanyol jugarà el dissabte 31 de desembre a les 2 del migdia, una jornada que obrirà el Girona rebent el Rayo Vallecano dijous 29 a les 5 de la tarda. Serà la primera jornada postmundial de Qatar, que ara mateix tenim en marxa. Juga des de les 5 en directe a RAC+1 al Senegal Països Baixos amb el blaugrana Frenkie de Jong a l'11 titular de la selecció neerlandesa. De moment, al minut 5 de partit, empat a 0 en el marcador. Abans, aquest migdia, Anglaterra ha golejat l'Iran per 6-2 i completarà la jornada en aquest mateix grup B, l'Estats Units Gales, que començarà a les 8. Demà destaca el debut d'una de les grans favorites, Argentina. Fa una estona el seu capità, Leo Messi, ha parlat en la prèvia del debut contra l'Aràbia Saudita. Messi crida els seus companys d'equip a gaudir de la competició.
Tienen que disfrutar del momento, porque me pasó y yo también a la edad de ellos no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, pero que disfruten de lo que vamos a vivir, porque el Mundial es especial, que no sabemos nunca si se va a poder volver a repetir, si van a jugar otro Mundial, que vivan la experiencia al máximo y que después salen de todo eso e intentemos de jugar como lo venimos haciendo hasta ahora.
El debut d'Espanya serà dimecres contra Costa Rica amb Álvaro Morata disponible després d'haver superat un refredat.
I pel que fa al temps, les precipitacions han anat abandonant les comarques de Lleida i Tarragona i ara afecten sobretot sectors de les de Barcelona i Girona, d'on aniran marxant al llarg de les dues properes hores. Això sí, més tard en tornaran a arribar a l'oest del país des de l'Aragó, que tornaran a escombrar Catalunya. Demà començarem el dia més fred i el matí en general serà assolellat. Amb tot nevarà al Pirineu Occidental i al nord de la Cerdanya i del Ripollès a partir d'uns 800 a 1.000 metres. A la tarda aniran a la baixa i seran intermitents amb una cota de neu de 1.200 a 1.400 metres.
RAC1. Aquest dimecres, l'estrena d'Espanya al Mundial a RAC1. A les 5, Espanya-Costa Rica.
Para, però què foteu, ñordos? Porta cap aquí, que es té de posar l'himne de Costa Rica. ¿Qué queréis de
merendar? Aquest dimecres, a les 5, Espanya-Costa Rica.
Viva Costa Rica!
Amb Toni Clapés i l'equip del Versió RAC1, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona. El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Aneu a la merda amb el Mundial del Cagar.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts, ho comentàvem durant el programa, la cimera del clima d'Egipte, doncs el que dèiem, a banda de munt i avall, anar contaminant i quatre tiberis, doncs... S'ha tancat amb un acord de mínims i molt lluny dels objectius plantejats. Finalment s'ha decidit crear un fons per ajudar econòmicament els països en desenvolupament a pal·liar els efectes i les catàstrofes provocades pel canvi climàtic i poca cosa més. Es manté l'objectiu del grau i mig de límit a l'escalfament global, però en plena crisi energètica, doncs no s'inclou la demanda de reduir els combustibles fòssils, com per exemple el gas, el petroli o el carbó, que d'altres països, com per exemple Alemanya, n'estan fent servir, i molt amb el conflicte amb Rússia. De com s'ha d'encarar en el futur, en parlem amb l'enginyer en telecomunicacions i operador nuclear de la central d'Ascó, l'Alfredo García Fernández, que acaba de publicar Geoestrategia de la bombilla, energía nuclear para un cielo limpio. Alfredo García Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara, molts deuen dir, deuen pensar, ara ens parlaran aquí de les bondats de l'energia nuclear, però d'això en parlarem després, ni a favor ni en contra, perquè té coses bones i coses dolentes, però parlarem del que és aquesta transició energètica, que és on som ara mateix. I la COP27... com dèiem, ha deixat de banda la reducció de les emissions contaminants per frenar l'escalfament de la Terra, davant les dificultats i els desafiaments que tenim ara mateix pel que fa, entre d'altres coses, a la inflació o al conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. Es pot mantenir la qüestió, la primera pregunta que li trasllado és si es pot mantenir el nostre desenvolupament econòmic i reduir al mateix temps l'impacte que estem produint, l'impacte tòxic a la biosfera.
Jo estic convençut de que sí. El meu llibre el que fa, Geoestrategia de la bombilla, el que faig és una anàlisi de la situació de cadascun dels països més importants, de cadascuna de les regions, també de la Unió Europea, i dels països oblidats, també parlo d'ells, i què és el que estan fent, què són els plans que tenen per fer aquesta transició energètica. Realment és una aposta per la tecnologia, però evidentment ha d'haver voluntat política, i també lluitar una mica contra els interessos contrastats que hi ha de diferents tecnologies. Per exemple, dels combustibles fòssils, que han ficat totes pals a les rodes durant totes aquestes cimeres i ho continuen fent. Hi ha una gràfica molt interessant que es veu l'evolució de la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera i es veu que cada any es va ficant la cimera de la COP que toca i va pujant la concentració segons van passant les cimeres. És a dir, no hi ha canvi substancial en aquest sentit. Jo sóc un optimista convençut, o sigui, jo realment tinc la sensació de que està canviant alguna cosa, està canviant l'opinió de la gent, i això és important, aquestes cimeres com a mínim poden servir per canviar l'opinió de la gent, però encara falta moltíssima voluntat política per canviar.
Què és el que passa, com per exemple en aquesta cimera que ha acabat d'Egipte, en dues setmanes, moltes declaracions, amunt i avall, però no es concreta res. El taló d'Aquiles, quin és?
El problema és que cada país té la seva autonomia en aquest sentit, la seva sobirania, i fa ús d'ella. I això passa, ho veiem a la pròpia Unió Europea, no? La Unió Europea es va constituir bàsicament per un tema energètic. Era un tema de l'energia del carbó, inicialment, i del ferro i tal. Però, al final, el que veiem és que cada país té les seves característiques i els seus interessos, i també hi ha situacions molt contrastades, no? Com és el que passa, per exemple, amb Alemanya, no? Que és quasi abans. Alemanya ha fet una aposta molt gran per l'energia, les energies renovables.
Exacte.
I aposta amb diners. Estem parlant de que paguen un dineral de primes. Estem parlant d'aproximadament 25.000 milions d'euros cada any de primes a les renovables. L'aposta és molt important. Però al mateix temps està tancant les seves centrals nuclears. Clar, si tu fiques una energia baixa en emissions, però el que fas és treure una altra que també és baixa en emissions, el que fas és poca cosa en quant a l'evolució, en quant a la reducció d'emissions. I què han hagut de fer? Han hagut de substituir aquestes nuclears per gas natural rus. Ara el que ha passat és que amb la situació que té Alemanya, amb el conflicte amb Rússia, han augmentat el consum de carbó. Molta gent diu, Alemanya ha tornat al carbó. No, Alemanya no ha tornat al carbó. L'any passat, Alemanya va produir el 28% de la seva electricitat amb carbó. O sigui, el que ha fet és augmentar més el consum de carbó. Per tant, hi ha molta ideologia barrejada en aquest sentit, molts polítics buscant vots per prendre decisions populistes, i jo trobo que això comença a canviar una mica. Jo el que començo a veure és que la gent comença a tindre més clar que l'enemic de les renovables i no és l'energia nuclear, és un aliat, que realment l'enemic tecnològic, parlem, són els combustibles fòssils.
Ara entrarem en matèria moltes qüestions, però, per exemple, expliqueu en el llibre que el problema rau en que, per complir amb els objectius climàtics, la generació elèctrica baixa en emissions s'hauria d'expandir 3 vegades més ràpid del que ho està fent actualment. Que tenim, en aquest cas, 2 dècades per passar del 36% actual d'electricitat baixa emissions a escala mundial al 85%. Què cal fer per assolir aquest ritme? Perquè en 2 dècades ho veig una mica just.
Sí, aquesta observació no és meva, és de l'Agència Internacional d'Energia, que al final és qui està liderant una mica la part tecnològica d'explicar-nos què és el que hem de fer cada país per intentar millorar aquesta situació.
I ho saben?
Ells sí que ho saben. El que fan és apostar clarament per renovables i nuclear, i ho diuen clarament, sense tallar-se la boca, com fan moltes vegades aquí als nostres polítics, no? I a més ho diu inclús per Espanya. Hi ha un informe que va sortir l'any passat, el 2021, un informe sobre Espanya, sobre la transició energètica que està fent. Aplaudeix l'Agència Internacional d'Energia el que està fent Espanya en quant a les renovables, diu que ha de reforçar encara més, però el que ja s'ha fet diu que és molt positiu. De fet, som un dels països que estem a la taula, una posició relativament bona en aquest sentit de la transició energètica, però el que diu és que si tanquem les centrals nuclears, i un moment que això ho va dir a començaments de l'any 21, vale, abans de la guerra, si Espanya tanca les centrals nuclears com està previst entre l'any 2027 i 2035, això es quedarà substituït per gas natural. Gas natural que sabem d'on ve i els problemes que ens ha portat. Això que comportaria augment d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, augment lògicament, de la contaminació, de la pol·lució atmosfèrica, augment del preu de l'electricitat i de la dependència de l'exterior. Vull dir, al final, els números són molt clars.
Abandonar totalment i de forma ràpida el petroli i el gas, que és un dels plantejaments que juntament amb el carbó suposen el 80% de la producció d'energia, és realista?
Sincerament, jo crec que no ho aconseguirem.
No ho aconseguirem.
Al 2050 no ho aconseguirem. És la meva opinió. Però això no vol dir que no hem de començar. Vale? Una marató no es comença des del sofà. Es comença caminant i començant a córrer. No? Si no arribem a substituir tots els combustibles fòssils al 2050, si hem substituït la meitat o el 70%, ja serà un pas molt important.
De fet, el Consell Mundial de l'Energia afirma que ens enfrontem a un trilema, que és el següent, a una elecció entre 3 opcions que són aparentment contradictòries entre si. Expliqui'm quines són aquestes 3 opcions.
Sí, per una banda, el que estem parlant, hem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, hem d'intentar mitigar, ja no es diu paralitzar o revertir, sinó mitigar l'escalfament global. Això és una premissa que tenim, hem de tindre tots, molt clar. És el consens científic internacional, a part de que hi hagi consens polític, moltes vegades es barregen els temes, no? Hi ha consens científic de que l'home està causant aquest canvi climàtic.
Tot i que Isabel Díaz Ayuso diu que no, que això bueno, que el canvi climàtic és una estafa.
Cada polit diu el que li interessa en cada moment, però el consens científic està molt, molt clar. Per una banda hem de fer això, però clar, això s'ha de contraposar amb un altre tema, que és hem de garantir l'energia que necessitem per el nostre desenvolupament i a més una energia constant, perquè evidentment no podem tindre talls d'energia de cap tipus, ni de gas, ni de petroli, ni per suposat d'electricitat. O sigui, garantir el subministrament per al nostre progrés com a societat i en totes les zones del món, evidentment. I després ve la tercera part, que moltes vegades la gent se n'oblida d'això. Quan inclús parla de decreixement energètic i tal, que potser igual després parlem, què passa amb la gent que no consumeix electricitat, que no consumeix energia, que pràcticament el que està fent és viure com vivíem nosaltres?
Quanta gent, de quants milions de persones parlem?
200 milions de persones no tenen accés a l'electricitat. Llavors, no ens hem d'oblidar aquestes persones, les hem d'afegir a aquest tren del desenvolupament, primer per dos temes.
Què passaria si aquests 800 milions de persones també fessin consum d'energia?
Clar, aquest és el tema, que per una banda, per humanitat. Jo em considero una persona que estima a l'ésser humà i jo no vull que hi hagi persones que estiguin en situacions tan precàries precàries. Això per humanitat, però també pel nostre interès. El que no podem fer és nosaltres reduir les emissions i que ells augmentin les emissions. Però, clar, els hem de facilitar aquest desenvolupament. Ho explico que Ana Palacio va explicar una vegada una anècdota a la ràdio que parlant amb un polític africà li va dir: nosotros queremos descarbonizarnos. Diu, pero primero dejad de que nos descarbonicemos, que nos carbonicemos. Sí, primer necessiten tindre energia. Llavors, anem a ajudar aquests països, i això s'està fent. Per exemple, des del punt de vista de l'energia nuclear, hi ha molts països africans que estan interessats en l'energia nuclear, a banda de les renovables, també. Egipte està construint 4 reactors nuclears i Sud-àfrica construirà més, també. Hi ha al voltant de 25-30 països que estan interessats en l'energia nuclear.
Em deia, li deia sobre el trilema, com deia, el que és seria el baixar el consum d'energies fòssils, el generar energia, més energia sostenible, renovables, per exemple. No sé si hi ha un tercer element aquí en discòrdia.
No, el tema és que, al final, el llibre ho explico de moltes maneres. Per exemple, jo crec que una manera que es veu molt gràficament és la contraportada. La contraportada, hi ha un dibuix que està fet pel meu fill, que és l'il·lustrador del llibre, i al final li vaig explicar de què anava el llibre i va fer aquest dibuix. Al final és una caixa d'eines, i aquesta caixa d'eines hi ha moltes eines. Necessitem moltes eines per aquesta transició energètica. Necessitem, per exemple, les renovables, evidentment, han de ser, des del meu punt de vista, i mira que jo parlo molt de la nuclear, ha de ser la major part de la nostra energia ha de provindre de renovables, a Espanya també. També l'energia nuclear, per suposat, però també l'emmagatzemament. Hem d'emmagatzemar l'energia excedent per tindre en moments puntuals, no? Bateries, centrals de bombeig, que ja en tenim algunes aquí, però en necessitem més. Necessitem produir hidrogen. L'hidrogen no serà la panacea, que podem parlar també, si vols.
És la següent pregunta que tinc en la conversa. A veure, aquest famós hidrogen verd, que a més es vol fer aquesta canalització que es vol fer, el que abans en deia oleoducte, ara és aquesta canalització per portar gas, sinó per portar el que se'ns diu, Pedro Sánchez almenys ens ho explica així, amb els alemanys, hidrogen verd. A veure, sí. Hidrogen verd, de què es tracta això de l'hidrogen verd?
Bueno, primer hem de dir una cosa, i ho explico al llibre. Jo parlo de que l'hidrogen és el tàmpax de l'energia, per molta gent. I per què ho explico? No sé si te recordes, hi havia un anunci de quan érem més joves, dels anys 90 o així, que sortia, que deien que amb un tàmpax podies fer de tot. Podies nadar, podies volar en avió... Llavors hi ha un nen que li deia a la seva germana que volia un tàmpax per Reis, perquè deia, puc fer de tot, puc fer de tot amb això. Puc fer de tot, evidentment. Doncs molta gent pensa que l'hidrogen és el tàmpax de l'energia, que serveix per tot. No serveix per tot, té les seves limitacions, té els seus riscos també, perquè és un gas molt explosiu, però servirà per moltes coses. I, per exemple, per substituir el gas natural en usos industrials, on es necessiten temperatures altíssimes. Però l'hidrogen, per exemple, primer, una clau important és com el produïm, perquè ara tot l'hidrogen que es produeix al món es fa per usos industrials i es produeix amb combustibles fòssils. Clar, si estem cremant coses i produint CO2 per fer hidrogen, no solucionarem cap problema en aquest sentit, no? Llavors, l'hidrogen ha de provindre de fonts baixes en emissions. El verd és el més famós, que és el fet amb renovables, hidroelèctrica, solar, eòlica. Després està també el gas produït amb hidrogen produït amb centrals nuclears, que tècnicament es pot considerar verd, perquè en quant a emissions és exactament el mateix, i l'energia nuclear ja està considerada sostenible com les renovables per la Unió Europea. Però en el cas de l'energia nuclear es diu gas rosa. No em preguntis per què, perquè no tinc la resposta, no la sé.
Però no és... per exemple, es parla de l'hidrogen verd. Podria ser el combustible dels automòbils o no?
És molt complicat. Els automòbils haurien de canviar el motor. Vull dir, pot haver, sí, per piles d'hidrogen, o sigui, pot haver cotxes amb hidrogen, sí, i de fet ja existeix la tecnologia,
sí.
Però no el podríem fer servir pels automòbils que tenim actualment. Però hi ha una solució per això, que és el metanol. El metanol és un combustible líquid que es pot produir artificialment i necessites una sèrie d'ingredients que els tenim. Hidrogen, per una banda, necessites diòxid de carboni, que el tenim, el podem capturar de l'atmosfera, és una de les coses que parlo també al llibre, captura de diòxid de carboni. Necessitem aigua, que també la tenim, i necessitem electricitat, lògicament baixa en emissions. Amb tots aquests ingredients podem fer metanol. Quin és l'avantatge del metanol? Per exemple, pots fer servir-lo a qualsevol cotxe normal, i amb un cotxe normal el podries fer servir. Amb un camió, també, amb avions, per exemple, pots substituir el querosè dels avions.
I li pregunto, per què no es fa això ja?
Home, no s'ha fet perquè...
No interessa.
No, no s'ha fet, home, no s'ha fet per interessos econòmics, ja. Evidentment, perquè hi ha gent que està guanyant diners amb altres...
Amb els combustibles fòssils, no?
Exactament.
Mònica Folquet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, més qüestions que li vulguis traslladar a través d'aquest llibre que avui estem presentant de l'Alfredo García, Geoestratègia de la bombilla.
Doncs sí, mira, aquest llibre Alfredo vas escriure en plena guerra, ja en plena invasió russa a Ucraïna, i el que et volia preguntar és, la guerra ha estat clau per fer evident, per deixar en evidència la fragilitat o la vulnerabilitat d'Europa en relació a l'obtenció d'energia?
Mira, el llibre me'l va proposar el meu editor, Oriol Acorta, me'l va proposar el novembre de l'any passat. Era un moment que estava començant a pujar el preu del gas, es parlava molt ja d'energia als mitjans de comunicació, es parlava també de les nuclears, i em va trucar i em va dir, Alfredo, hem de fer un llibre sobre el que està passant de l'energia per entendre què és el que està passant, cap a on anem, quins són els reptes que tenim, quins són els problemes que ens trobarem i quines són les possibles solucions. No sabíem res, evidentment, de la guerra, no? Però jo vaig començar a documentar-me. Dic, bueno, necessitarem aproximadament un any per fer el llibre, necessito uns mesos per documentar-me, jo parlo molt d'energia nuclear i d'altres energies annexes, però, clar, hi ha temes com l'hidrogen que jo no era especialista, llavors, evidentment, m'havia de documentar bé. M'he llegit moltíssims informes que estan tots a les referències del llibre, són enllaços que es poden descarregar perfectament, PDFs. I llavors, documentant-me, vaig trobar una sèrie de conclusions que pràcticament ja era l'esquelet del llibre, i vaig començar a escriure el llibre al febrer, pràcticament quan començava la guerra. Què he vist amb la guerra? El que he vist és que tot el que jo ja havia previst inicialment, i, o sigui, no vaig haver de canviar el text del llibre, pràcticament, de la guerra, amb la guerra, sinó simplement al final de cada capítol, pues, bueno, aquestes conclusions depenen també, tal, fer alguna menció a la guerra, però diguem, el que ha fet la guerra ha sigut intensificar, o sigui, ha sigut un catalitzador perquè l'opinió pública se n'adonés de que la dependència dels combustibles fòssils ens està portant a la situació que tenim ara, i que l'aposta clara ha de ser per renovables i per energia nuclear, i això cada vegada es veu més.
També ha posat de manifest aquesta guerra l'oportunisme, per dir-ho d'alguna manera, dels Estats Units per vendre a Europa gas natural liquat. Tu trobes que és una casualitat?
Bueno, jo en quant a temes de... Jo parlo de geoestratègia de l'energia, no parlo de geoestratègia política. Jo el que sé és que Estats Units fa molts anys que volia això, no?
Volia vendre gas liquat.
Gas liquat, producte de fracking, que està prohibit aquí a Espanya, precisament, sí. I comprem gas dels Estats Units produït amb fracking, vull dir, una mica contradictori en aquest sentit, però Estats Units portava molts anys buscant això, evidentment, i aquesta guerra li ha vingut bé en aquest sentit. Després ja, buscar connexions ja s'escapa de la meva, del meu àmbit de divulgació.
Aquesta guerra i la dependència, doncs, com dèiem, d'Europa, de Rússia, etcètera, ha tornat a posar al damunt la taula el debat sobre l'energia nuclear, que havia quedat com aparcat o com, no, allunyat arran dels accidents tant de Txernòbil com de Fukushima. I, a més, expliques en el llibre una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, i és que el 31 de desembre del 2021 va ser un cap d'any atòmic, dius, perquè aquell cap d'any Alemanya havia tancat 6 centrals nuclears.
Tres reactors nuclears
i justament coincidia que la Comissió Europea filtrava la proposta per modificar la classificació de les energies verdes, i la sorpresa és que deia que la nuclear és una energia verda. A tu et va sorprendre aquell moviment en el seu moment de la Comissió Europea i com ha evolucionat?
No, perquè l'esborrall jo ja el tenia, ja m'havia arribat uns dies abans, i és una cosa que s'estava gestionant ja des de feia mesos, o sigui, no estem parlant de que és una cosa improvisada, no? No ha sigut això per la guerra, no? De fet, la taxonomia verda...
Què és? Què vol dir això? Taxonomia, que sona a taxidermista. Què vol dir això?
Vol dir classificació per paraules. Al final, la taxonomia és la classificació per paraules d'alguna cosa. Paraules que estiguin relacionades amb un tema concret. Què estem buscant? Una classificació de tecnologies que ens serveixin per la transició energètica i amb un impacte mínim sobre la salut de les persones i el medi ambient. Vol dir, innocues no hi ha cap tecnologia, evidentment, però l'impacte ha de ser mínim i molt controlat. Clar, es va fer una sèrie de paràmetres, es van triar una sèrie de paràmetres en el que estaven totes les renovables. I llavors tothom està d'acord que les renovables són sostenibles. No són innocues, però són sostenibles. Però clar, què va passar amb l'energia nuclear? Que el grup d'experts que havia de fer la taxonomia va dir que no se sentien preparats per avaluar si l'energia nuclear tenia la capacitat d'estar inclosa dintre de la taxonomia. I no la va excloure, perquè va dir que l'energia nuclear es baixa en emissions tant com les renovables, en aquest sentit està molt clar, però no la podem incloure perquè no ho sabem. Llavors, la Comissió Europea va encarregar el seu òrgan científic, és el JRC, el Joint Research Center, que és un grup d'experts sobre diverses matèries científiques, i alguns són experts en energia nuclear, evidentment. Van fer un estudi avaluant múltiples estudis, és un metaestudi que es diu, sobre l'impacte de l'energia nuclear, però amb una premissa molt important. Seguia els mateixos paràmetres, avaluava els mateixos paràmetres que amb les renovables. La conclusió del JRST, l'energia nuclear és tan sostenible com les renovables. Per tant, la proposta de la Comissió Europea era incloure l'energia nuclear. El problema és que en aquesta proposta es va incloure un polisó, que no sé si el sabeu quin és.
No.
El gas natural. Perquè què?
Està inclòs, també.
Sí, perquè amb aquesta annexa, aquesta ampliació de la taxonomia, França, evidentment, estava d'acord, evidentment, i els països que tenen centres nuclears o volen tindre centres nuclears estaven d'acord també. Per exemple, Polònia, que, per cert, construirà 7 reactors nuclears, ja ha signat el contracte per fer 7 reactors nuclears amb Corea del Sud i amb Estats Units. Molts països estaven interessats. De fet, hi ha més països a favor que països en contra. Però què va passar? Que Alemanya va dir... estem parlant d'abans de la guerra, eh?
Sí.
Tot això va gestar...
Alemanya estava amb la política inversa, és
clar.
A dir, de tancar totes les centrals nuclears.
Clar, però tancar les centrals nuclears i una aposta clara per les renovables.
Ah, exacte.
Sí, però per què aposta pel gas natural? Evidentment, perquè com està tancant les centrals nuclears, el subministrament continu que proporciona la central nuclear només ho pots garantir amb cremant coses.
Que és, a nivell de política internacional, és la política d'Angela Merkel, que ella es compromet a tancar les centrals nuclears perquè ja té el lligam amb el gas rus. Aquí el que succeeix després és que es dona la volta a la situació a partir del moment que Rússia ataca Ucraïna i s'han de començar a prendre mesures.
Clar, evidentment. I pensa que han estat tot l'any portar Alemanya repensant-se els 3 reactors que els queden. Tenien 17, ¿vale? Recordo que tenien 17. Han tancat 14. Si porten tot l'any donant-li voltes que si tanquen o no tanquen aquests 3 que els hi queden. Representa un 7% de l'electricitat, aproximadament 7 o 8% de l'electricitat d'Alemanya. O sigui, no sembla que sigui tant. Jo penso que molts alemanys estaran recordant ara els 14 reactors tancats per una qüestió purament ideològica.
Sí, però, a veure, verda, això és fer-se trampa al solidari. Verda no ho és, la nuclear. Perquè hi ha uns residus atòmics i hi ha unes fosses atlàntiques que no sabem com estan, aquells bidons.
Molt bé, però aquí estem barrejant coses diferents.
No, però a veure...
Sí. Sí, perquè el que hi ha a la fosa atlàntica no són residus d'alta activitat, o sigui, no són combustible usat, que és el que estan parlant de residus. Quan parles de residus, es parla de residus d'alta activitat, és el combustible gastat de les centrals nuclears. A la fosa atlàntica no hi ha combustible usat de cap central nuclear del món. Això està documentat. El que hi ha són residus de mitja i baixa activitat, que són d'algunes centrals nuclears d'Espanyola cap, això està documentat també, d'alguns països, d'indústries, d'hospitals, de centres d'investigació. I això es va llançar com es llançava al mar, és moltíssimes coses, fins als anys 80, que es va prohibir. Per tant, són coses totalment diferents.
Però el residu hi és.
El residu d'alta activitat existeix, evidentment. Els tenim, per exemple, en el cas d'Espanya, a cada central nuclear tenim els nostres residus. Però quan parlem de residus, per què no parlem de residus de totes les energies? O sigui, quan es produeixen moltes energies, inclús les renovables, es generen residus que són tòxics i que també s'ha de fer un tractament.
La solar genera residus?
Evidentment. El seu processament, quan treus els minerals, per exemple, les tierres rares, que són els minerals necessaris per fer la transició energètica, i l'energia solar i l'energia eòlica els porta abundantment, aquests minerals, moltes vegades a l'extreure'ls, també es treus urani i tori, que són radioactius. Els residus d'aquesta mineria també és radioactiva. I ningú parla de tot això. Jo sí que ho explico al llibre, no? Vull dir, i després, aquests panels solars tenen substàncies que també són tòxiques. Hi ha uns panels solars d'alta eficiència que porten cianur, o que porten, diferents minerals tòxics. I un mineral que sigui tòxic, per exemple, el cianur, ho serà tòxic d'aquí a tota la vida. Vull dir, no va decaient com a residu radioactiu que amb el temps va decaient. Una cosa que és tòxica continuarà sent tòxica durant l'eternitat. I d'això no es parla, no? Llavors, totes les energies tenen residus. El que diu la Comissió Europea i el JRC és que hi ha una tecnologia per gestionar amb seguretat aquests residus. De fet, l'energia nuclear té els estàndards més, suposo que també per l'opinió pública, evidentment, per un tema de conscienciació, atenció, els estàndards de seguretat més importants de totes les energies. I una cosa molt important, el volum de residus és extremadament petit. Moltes vegades tenim una idea de que és una quantitat enorme. Jo vaig fer un càlcul que vaig publicar a Twitter. Tots els residus generats a Espanya des de que tenim centrals nuclears, que és finals dels anys 60, començament dels 70, hem arribat a tindre, arribat a tindre 10 reactors nuclears que abrien en un cub de 13 metres i mig de costat. Vull dir, un edifici petit, una casa petita. Aquí cabrien tots els residus reactius que hem generat a totes les centrals nuclears. Per tant, és un volum raonable, hi ha tecnologia per protegir-nos d'ell i sabem el que fer. Vull dir, quan la gent diu no sabem què fem residus reactius, home, que ens preguntin els que treballen amb ells, no? Que no s'hi pregunten.
Mònica.
Sí, a mi m'agradaria saber, parlant del fet d'incloure l'energia nuclear com energia verda, quina implicació pràctica real té? És a dir, això què comporta? És un tema econòmic? Quines conseqüències té?
Primer podem parlar de les conseqüències previstes, les posteriors no les sabem exactament. Les previstes inicialment, i que hi ha molta gent que treballa amb renovables i promotors renovables que tenien molta por d'incloure l'energia nuclear. Per una banda, això representa un reconeixement polític de que l'energia polític, de que, i a més respaldat per la ciència, com diem, de que l'energia nuclear és tan sostenible com les renovables. Això què representa? Doncs que qualsevol inversor privat que vulgui invertir en energia nuclear tindrà més facilitat administrativa per fer aquestes inversions. Inclús podria demanar préstecs amb unes condicions millors perquè la seva activitat està reconeguda com una activitat sostenible. Però no està prevista cap partida pressupostària i molt menys extreure de les renovables per l'energia nuclear. Això és la partida inicial. Això no vol dir que a partir d'ara comencen a sortir lleis o canvis que permetin aquest tipus de subvencions o primes que de moment no estan previstes.
L'Agència Internacional de l'Energia publica periòdicament un informe dedicat a analitzar les polítiques energètiques de cada país membre. I l'any passat li va tocar a Espanya. Conclusions. Bueno, podríem dir que hi ha una de freda i una de calenta, no?
Sí,
quina seria, quin seria l'examen que va passar a Espanya? Sí. I després, si li sembla, posaríem el focus en Catalunya, que pel que fa a l'hora de generar energia renovable anem a la cua, però a distància.
Sí, he parlat abans de la proposta, o sigui, de l'informe aquest de l'Agència Internacional de l'Energia, i el que diu és això, bàsicament, que hem de continuar apostant per les renovables i que hem de mantindre l'operació de les centrals nuclears, evidentment, amb totes les premisses de seguretat. Vull dir, això no és una improvisació, això són estudis que es fan durant molts anys i que després s'ha de revisar i avalar organismes, primer, estatals, el Consell de Seguretat Nuclear i, per suposat, també l'Agència Internacional de... o sigui, l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica. O sigui, amb aquestes premisses de seguretat que estigui garantida, en aquest sentit, les centrals nuclears haurien de continuar perquè les necessitem per la transició energètica i que el seu substitut seria gas natural. Des del punt de vista de Catalunya, evidentment, aquí topem amb molta reticència de molta gent per instal·lar, per exemple, panels solars o, per exemple, aerogeneradors, no? Volem, molta gent se l'omple la boca de parlar d'energies verdes i després que al seu poble no li fiquin aerogeneradors, no? Vull dir, hem buscat també un equilibri en aquest sentit, no? Per exemple, jo vinc de Tarragona, he viscut molts anys a prop de la central nuclear d'Ascó, que és on treballo, a Móra la Nova, concretament, i són unes comarques que estan plenes d'energia, vull dir...
Sí, sí, els hi va tocar tot amb ells.
Els tres reactors els tenim i ara els generadors tenim més que cap...
I la petroquímica, vull dir que...
Per tant, hauríem de també buscar la manera de que hi hagi més producció eòlica també als altres puestos, que igual no els agrada, però també la necessitem, no?
El llibre parla de la construcció d'un reactor experimental de fusió nuclear, el reactor termonuclear experimental internacional conegut com ITER. Com està aquest reactor? Perquè, segons llegint el seu llibre, això és, diríem, és com la, bueno, és la solució a molts problemes.
Sí, sí, la fusió nuclear, en la meva opinió, serà la solució energètica de la humanitat. El problema és que no sabem quan ho aconseguirem. Jo he parlat amb molts experts del tema i tothom està d'acord que ho aconseguirem, que és qüestió de anys o dècades, però que ho aconseguirem, perquè els passos ja són cada vegada més clars, no? De fet, hi ha més de 100 projectes a tot el món, més de 100 equips que estan treballant en fusió nuclear. Aquest és el més important.
Què és, pels que no hi entenem, això de la fusió nuclear, que queda molt bé explicant-ho, fas el xulo, això, la fusió nuclear, però exactament...
això és el futur,
la fusió nuclear. Però això, de què es tracta, això?
Doncs mira, farem un petit matís. La fissió nuclear, que és el que fem als reactors actuals, el que fem és trencar nuclis pesats d'urani, essencialment, també també plutoni, però essencialment urani. Llavors, al trencar-se produeix molta energia. La fusió és fusionar, que és totalment el contrari, és unir àtoms, en aquest cas han de ser molt lleugers. El més lleuger que tenim és l'hidrogen. Llavors, realment és com funcionen totes les estrelles. Vull dir, el Sol funciona d'aquesta manera, és un reactor nuclear de fusió. Llavors hem d'intentar reproduir el Sol a la Terra. És una bonica metàfora, perquè al final hem d'intentar aconseguir això. Quines limitacions porta això? Són molt, molt importants. Per una banda, el Sol, la temperatura del Sol està a 15 milions de graus Celsius. 15 milions. Però té una gravetat molt gran que ajuda molt a que es produeixi la fusió. Per reproduir això a la Terra, amb una gravetat molt més baixa, necessitem multiplicar per 10 la temperatura. 150 milions de graus Celsius. Això és una temperatura bestial. No hi ha materials que aguantin aquesta temperatura. Llavors el que fem és aquesta substància, que es diu plasma, el que fem és intentar confinar-la dintre un reactor amb camps magnètics. I això és el que s'està fent a l'ITER. Es calcula que al voltant de l'any 25-26, ja d'aquí a poc, ja podran començar a fer proves.
Marta Cailà, per acabar, dues preguntes.
Sí, primer d'un oient que ens ha trucat, el Jordi, que diu que no es parla de les dificultats administratives per instal·lar energies renovables. Diu que t'has de donar d'alta indústria, que això és molta paperassa, que els ajuntaments cobren llicència d'obres per la instal·lació de les plaques. I que és vergonyós, perquè hi ha molta gent que ho faria, però que amb tota aquesta paperassa es fa enrere.
Sí, al final són traves per tot arreu. Estem d'acord que jo penso que els primers que s'han de creure la transició energètica quan parlen d'ella són els propis polítics, no? Que parlen tot el dia de que tot ha de ser verd, tot ha de ser molt bonic, però al final no fiquen les facilitats perquè això es produeixi, no? Jo trobo que, bueno, hi ha d'haver molta conscienciació en aquest sentit, molta divulgació i sobretot molta divulgació als polítics, que és una cosa que intento fer també quan em deixen.
I el Marc Serra diu, d'on sortirà el combustible per totes les centrals que hi ha i es volen fer?
Molt bé, és una molt bona pregunta. Hi ha urani a tot arreu. De fet, a Espanya tenim urani, el que passa és que està prohibit per llei la seva extracció. Es va canviar la llei fa uns mesos, la llei de canvi climàtic, es va afegir un article a última hora per no produir, perquè no es pugui extreure urani d'Espanya, que hi ha, a Salamanca hi ha urani, no? Hi ha molts països que tenen urani, Austràlia, Canadà són els països que tenen les reserves més grans del món, i a Kazakhstan també hi ha, a molts països del món hi ha urani, però és que més hi ha urani a l'oceà. L'oceà està ple d'urani i ja s'està començant a extreure. A més, podem reciclar els residus que ja tenim, és a dir, el combustible que hem parlat abans, hi ha centrals nuclears que ja tenen la capacitat per reciclar aquest combustible, a Rússia i a Xina ja ho estan fent. O sigui, al final podríem convertir un residu en un recurs, perquè pensa que del combustible que tenim actualment a les centrals nuclears espanyoles estem aprofitant només el 5% de la seva energia. El 95% ja ho poden reciclar, ja ho poden fer servir aquest tipus de reactors, que són de quarta generació. Per tant, hi ha urani per molts, molts milers d'anys. De fet, tenim el tori, per exemple, que no es parla habitualment, però és un altre mineral que amb un tipus de reactor es pot convertir en urani i aquest urani és fissible igual que el que tenim. Hi ha quatre vegades més tori que urani a la Terra.
Hi ha més tonis que altres coses.
Sí, bueno, hi ha un tonis, n'hi ha, però va a la baixa, eh? El toni és un nom que es posa poc. Es posa poc. A veure, vostè tenia una pregunta al voltant inspirat en la pel·lícula Cocoon.
No, i a més perquè ara s'ha fet l'homenatge als treballadors de Vandellòs fa 4 dies. I a mi em faria gràcia. Es pot banyar? Em podria banyar la piscina aquella que hi ha a Vandellòs?
A l'abandonada.
No, l'abandonada i a la que funciona, no sé.
No, l'abandonada no té piscina.
És buida?
No té combustible. Allà no hi ha combustible.
Allà no hi ha res. No,
està tot a França i el tenim allà fins que tinguem un magatzem centralitzat.
Que encara no el tenim.
Tenim el combustible. Allà només tenim, per una matisació, només tenim el combustible de Vandellòs 1, que està allà per contracte. La resta de centres nuclears, tots tenen el seu combustible a les seves instal·lacions.
I jo vaig preguntar, no recordo amb qui, que si em podia banyar la piscina nuclear de Vandellòs o d'Escó. Allò, vinga, a veure, no sé, per treure'm un ull de poll, no sé, alguna cosa. És perillós, això?
Per una banda, primer, hi ha un principi que tenim a les centres nuclears i a tot el que treballa...
Sí, no m'hi deixaríeu entrar,
ja ho sé. Que es diu ALARA. I aquest diu, és una sigla, és que el que diu al final és que la dosi ha de ser tan baixa com sigui possible. Llavors, per aquest principi, no t'hauries de banyar. Ara, si causa la piscina riscos molt baixos, pràcticament l'únic risc que tindríem seria per ingestió d'aigua, que llavors hauríem de prendre una sèrie de medicaments per intentar eliminar aquesta contaminació interna. Però el risc de caure a l'aigua...
Per la pell.
per la pell no hi ha cap problema, te dutxaries amb una dutxa de, amb aigua a sabó, podries trobar la contaminació sense cap, sense cap problema.
Fixa't, doncs, bueno.
Doncs si s'anima, escolti, sí, pot anar sí, a fer, no. Sap, bueno. pot anar a fer unes braçades.
De fet, em van dir que fins i tot era més perillós estar fora de la piscina que no pas a dins.
Sí, perquè depèn, perquè l'aigua és el millor blindatge que tenim contra la radiació.
Veus?
La gent no ho sap, però l'aigua és un blindatge fabulós. De fet, si tens aproximadament 7 metres de distància amb el combustible, tu estàs completament segur en quant a dosi. Si tens alguna substància radioactiva fora de la piscina, si estiguessis dintre de l'aigua estaries protegit. També.
Però si hi ha una fuita nuclear ens hem de ficar a la piscina? A la banyera? A la banyera? No, estem no. protegits? No, jo ho dic perquè...
Els que tingueu banyera, perquè les banyeres han anat a menys.
Sí. Hauries de portar un equip de respiració, perquè si... Això de
clar,
respirar
si
dintre de l'aigua...
Fora...
No, i això de respirar dintre l'aigua està una mica complicat.
Sí.
Hauries de tindre la manera de respirar dintre.
Els que teniu banyera, la resta ho tenim encara més complicat. Alfredo García Fernández, moltíssimes gràcies, enginyer en telecomunicacions, operador nuclear a la central d'Escó, i que avui ens ha vingut a presentar aquest llibre Geoestratègia de la bombilla, energia nuclear para un cielo limpio. Espero que les seves reflexions ens facin pensar una mica tots. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Mònica Folquet.
Fins ara.
3 minuts i tornem amb Marc Serra i Naranjito.
Versió RAC 1.
És temps de comprar participacions de Nadal. Enguany trobaràs una alternativa catalana, la doble. Una nova loteria amb què pots guanyar fins a 1 milió d'euros amb el número individual i altres premis per compartir amb els membres de la teva entitat a través del número col·lectiu. Pots comprar participacions de la doble a la teva entitat, als més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya o al seu web. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya. És la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Sport.
Així m'agrada. Detersolin Sport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
I és aquí el Black Friday de l'Heroi Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroimerlin.es.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
El millor Black Friday de la història. Black Friday versió 50 aniversari Montse Interiors. Escolta quins preus. Joc de Sabalina 3 peces 31,95 i Play Manta des de 12,75 abans 31,95. Black Friday a les 27 botigues de Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 28 de novembre.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Ja és Black Friday a la Roca Village. Del 18 al 28 de novembre avança les teves compres de Nadal i troba el regal perfecte amb descomptes irresistibles a un destí de shopping màgic. T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge per gaudir d'un dia inoblidable. I recorda, el divendres 25 ampliem el nostre horari de 9 del matí a 11 de la nit.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Quan vas a la teva fruiteria, pots dir, hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir, hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Portes mesos amb problemes per agafar el son? Sedaner Sueño de Soria Natural són comprimits de doble acció amb un recobriment de melatonina i extractes de valeriana, rosella de Califòrnia i passiflora. Els principis actius s'alliberen progressivament i ajuden a mantenir un somni de qualitat. Sedaner Sueño de Soria Natural. Experts en cuidar-te.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bueno, que un dia d'aquests faig una bona paella, un bon arròs, perquè, noi...
Doncs escolta, això que t'interessaré...
Cada dia costa més.
T'interessa, perquè en un minut et pots preparar un arròs boníssim amb la nova gamma qualitat un minut de Nomen. Parlem del primer arròs ready to eat, que vol dir a punt per ser menjar, amb un envàs de vidre i reutilitzable com a got. D'aquesta manera conserva tots els valors nutricionals i el sabor original de l'arròs Nomen.
Rebi el petit.
Clar, si no...
Rebi el petit, sí, sí, rebi el petit.
En trobareu de... Ready to eat.
Sí, sí.
En trobareu de 6 varietats perquè hi hagi plats per tots els gustos. Qualitat, un minut de Nomen, molt més que arròs.
El cafè és verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Una mica més i en dius Nokia. T'he vist amb el nom.
Sí, no? He de fer una frenada, eh?
Sí, sí. Què tal, Marc Serra?
Bé, molt bé, bona tarda. Com esteu? Bueno,
suposo que vas disfrutar i gaudir de la inauguració i del joc amb els Jocs Olímpics, del Mundial.
Sí, i tant.
Mundial, que va semblar una inauguració en Jocs Olímpics, però al final va ser...
Sí,
un final de curs.
Vaig veure molts memes
d'alguns col·legis.
Molts memes que s'han fet a través de Twitter que no es poden reproduir.
Sí, no caldria.
Per no tenir problemes i acabar la
partida. Bueno, i un dels que ens va... Bueno, dels al·licients va ser senyor Virgili tornar a veure la mascota del Mundial 82.
Sí, Naranjito.
Naranjito. Tot i que va ser la mascota, a veure, tenia la seva gràcia, no va ser una mascota que portés molta sort, perquè la selecció espanyola en aquelles èpoques...
La passada miracle, la segona ronda.
Bueno, és més, ara
ho explicarem.
Hi ha gent que creu que va portar mala sort, Naranjito, que és la mascota
de Gafi. La mala sort era la selecció en si, l'entrenador i tot plegat, allò no anava ni amb rodes.
Bueno, el vam veure aparèixer flotant, la veritat és que va ser una aparició estranyíssima ahir, el Naranjito.
Bueno, perdona, i el Kobe va marxar... Va marxar volant, eh?
Sí,
vull dir que aquí les mascotes...
Amb un barco.
Volant amb un barco. Exacte.
Sí, no té lògica.
I va desaparèixer. Sí, no té lògica. Bueno, és l'art de Mariscal, eh?
Sí.
Mariscal és això.
Home,
Mariscal
és la millor manera.
Mariscal és genis. Bueno, clar, és que ho és.
Dic, ahir va aparèixer el Naranjito flotant, que no ens esperàvem, allà va aparèixer a Qatar, a mig de la cerimònia, i es va arribar a convertir a tendència en Espanya entre adults de l'època Naranjito, que el recordaven, i també col·leccionistes que explicaven a les xarxes que la gent té moltes coses de Naranjito a casa.
Sí, clauers.
Clauers, borres, sortien també, i plats. Vaig veure algun plat, també. Fixeu-vos com parlava el Naranjito.
En esta serie les enseñaremos las mejores filmaciones de los campeonatos mundiales.
Esas filmaciones las destruiré yo antes de que lleguen a su poder.
Hemos podido recuperar las películas del Mundial de México de 1970.
Solo la mitad.
Entonces no tenemos tiempo que perder, hay que perseguir a Truspa.
Tenia aquesta veu com de pito, eh?
Fuspre era el dolent.
És que ara en parlarem.
Perquè això és per boomers, eh?
No.
Aquest còdic és per boomers.
És que jo no me'n recordava, però hi havia tota una colla d'amics al voltant de Naranjito que jo ja els havia oblidat.
Hi havia un plàtano, una mandarina...
Una llimona.
Sí. La Clementina.
Clementino.
Sí, la nòvia.
La nòvia,
Clementina.
El problema de les mascotes és el que el tio que va dins. Què desafio? Tio que va dins, aquest
bueno,
sí,
depèn,
que ningú hi pensa
sí, no, clar, depèn de la mascota del fill, bueno, de com sigui la mascota.
Com us deia, va generar molt merchandatge i fins i tot un que hem penjat el vídeo a les xarxes que era com una mena de, jo crec que l'havia tingut, com una mena de penjoll en forma de ioió que el tiraves avall i llavors tornava a pujar cap amunt automàticament. Agafaves el Naranjito avall, el tenies penjat al voltant del coll i tornava a penjar sol. L'anunci que escoltarem a continuació reiteren moltes vegades un moment d'aquest penjoll on el posen sobre els pits d'una dona, com que així a la primera imatge, doncs, la cosa... És coses de l'any 82.
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, és tu mascota. Anima a la selecció con el Naranjito Colgante. Llévatelo al futbol i a todas partes. Mira cómo sube. Mira cómo sube. Mira cómo sube. Como si corriese y chutase. Alirón, alirones, con Naranjito Colgante. Naranjito Colgante, recuerdo del Mundial.
Recuerda del Mundial.
Bueno, es que van fer de tot, eh? Mitjons, clauers, penjolls, plats, hi havia de tot, amb el naranjito hi havia de tot.
Em posaven la sopa amb el naranjito i em deien, quan aparegui el naranjito vol dir que ja te l'has acabat tot, eh? Què et sembla? Hem d'anar fins a Andalusia, on ens espera el periodista Francisco Andrés Gallardo, redactor del Diari de Sevilla, que avui publica un article molt interessant explicant d'on va sortir el naranjito. Francisco Andrés, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo
estás? Encantado, qué bien.
Un aplauso para empezar, porque nos has recordado Naranjito, que lo teníamos un poco olvidado, y también para olvidados, los creadores de Naranjito, dos anónimos, que luego comentaremos su historia, pero cuéntanos quién eran o quiénes son.
Eran dos agentes publicitarios de Sevilla, José María Martín Pacheco y Dolores Salto, ella de Córdoba, él de Sevilla. En el caso de José María, lo que ha contado siempre es que él iba por la Plaza Nueva, que es la plaza precisamente donde se reúne, si no recuerdo mal, el Betis cuando celebra los títulos, y bueno, cayó una naranja de uno de esos naranjos que hay allí en la plaza, y cayó que en ese momento, ¿por qué no una naranja rodante, que además incluso se asemeja a un balón, pudiera ser una digna mascota del Mundial 82 en vez de aludir a los toros? Por ejemplo, eso, uno de los finalistas era un toro con forma de el cuerpo con forma de balón de fútbol, Torigol. Y también había un torero que se llamaba Brindis, un torero, una caricatura así muy muy cursi de un torero, era también el otro finalista. Y antes de Naranjito y de todas estas mascotas, realmente el emblema del Mundial 82 eran las tres carabelas de Colón, lo cual era todo como muy muy entrado en otro tiempo. Oye, así que había que buscar...
Sí, sí, no, iba a decir que oye, al fin, suerte que sobró el milagro como Newton
totalmente.
Con la naranja.
Bueno, y que cayó una naranja.
Exactamente.
Porque hay que caer un melón.
No, pero me refiero que fue un melón. El Naranjito, con lo que nos estás contando, bueno, me parece la mejor mascota posible.
Y además, por supuesto, era lo más moderno.
Hombre, es que las tres carabelas, el Torigol, lo veo un poco caduco.
Bueno, y además dices que es la única mascota vegetal de la historia, que eso está bien visto.
Claro, claro, porque habrá una cosa más animada que un vegetal, ¿no? Pues ahí fuimos modernos, ahí fuimos innovadores. Y creo yo que el cariño que se le tiene al Naranjito es más por el fracaso deportivo que hubo, que fue sin paliativo, como el de Qatar, como ahora están sufriendo los cataríes. Y por tanto, el Naranjito es esa representación de lo que un día soñamos, que veníamos de otro tiempo, que parecía que España iba a triunfar. Y nos dimos de bruces con la realidad de que, bueno, éramos algo más de lo que veníamos, habíamos evolucionado, pero nos quedaba mucho camino por recorrer.
Siempre
por recorrer.
Pasa lo mismo, con la selección un poco. Bueno,
y Kobe es un triunfador, no hay comparación, Kobe es un cánido triunfador.
Bueno, Kobe, perdona, Francisco, Kobe Curro.
Hombre, claro, por eso, hombre. Los dos son sevillanos, Curro y Naranjito son sevillanos, y Naranjito gana por goleada a Curro. No, Curro, en fin, habla de tiempos buenos, no, hay que hablar de declive y de desgracias como el Mundial 82, que eso era para haberlo vivido, ¿eh? Los jóvenes de hoy no se imaginan lo que fue aquello.
Sí.
De decepcionante.
Bueno, aunque Curro también se hundió un poco.
Es que, perdona,
¿no?
la selección...
Hombre, sí.
Es que la selección española, Francisco, era ya deprimente, ya te generaba una depresión, ya no creías en ello. Dices esto no va, el seleccionador, toda aquella, dices esto no va a cuajar.
Claro, el seleccionador José Emilio Santamaría estaba hablando con la prensa desde dos años antes. No hubo un momento de limar aspereza. Es como quien dice el padre de Luis Enrique, pero encorajinado ya, sin remisión. Bueno. Y en el caso, además de lo que como se preparó la selección, es que se fueron allí al Pirineo, a la Molina, allá al lado vuestra, y era para jugar después en Valencia. Entonces llegaron asfixiados cuando pisaron el estadio, el campo de entrenamiento del Saler, lo recuerdan los jugadores, estaban asfixiados.
Qué buena memoria, es cierto. Hicieron el stage en la Molina y luego, claro, regresaron al Saler. Sí,
es que
sí.
Eso sabe todo el Francisco.
Sí. Yo entrevisté a Gordillo y Gordillo decía... con lo que él ha sido siempre de trotando, de corriendo por el campo, que le rebasaban todos los jugadores, los hondureños, los yugoslavos, todo. Era una mala preparación.
Bueno, te iba a preguntar que la recepción de la mascota no fue muy buena, creo que la prensa no le gustó. Vamos a recuperar un audio del año 82 del programa Estudio Abierto, una entrevista de Íñigo a los creadores. Fijaos y decidid si creéis que a Íñigo le gustaba o no la mascota.
¿Quién no conoce al famoso Naranjito? La cantidad de críticas que ha tenido la dichosa naranja esa. Naranja dichosa, ¿eh? Paticorta la llamaban algunos.
Paticorta.
Naranja enana.
Enana.
Lo cierto es que el tal Naranjito es, como se presumía, una mina de dinero, no sabemos para quién. Y uno se pregunta, bueno, ¿y a quién se le ocurrió esta idea? ¿Y cómo nació esta idea? Vamos a ver, ¿quién ideó el dichoso Naranjito?
Dichosos.
¿Y qué es lo que ha conseguido
veces,
con esa idea? ¿Y cómo ven ellos ahora la explotación y todo ello? Se presentaron a un concurso un buen día, lo ganaron y ahí está la dichosa naranja.
¿Cuánta?
¿Cómo la ven ahora? Ahora que ya anda, ahora que habla, ahora que camina, ahora que canta en uno, en muchos idiomas. ¿Cómo la ven ustedes ahora? ¿Era así como ustedes quisieran, habían querido que tuviera vida?
Hombre, la verdad es que no. Ciertamente nosotros la vemos quizá un poco como el hijo pródigo. Es decir, salió de nuestras manos y desde que salió pues no nos han vuelto a decir más nada sobre ello. Bueno, sí, nos han dicho bastantes cosas, ¿no? Y yo tengo que decir desde aquí que, desde luego, Naranjito no es JR de Dallas, ni mucho menos, es decir, no es tan malo, ¿no?
¿Pero qué pasa? ¿No ha tenido ni un solo piropo el dichoso Naranjito?
Bueno, sí, algunos, pero poco, ¿eh? Pero más bien poco. Solamente
¿y crítica. ¿Tienen alguna idea de cuántos millones se están barajando alrededor de la dichosa mascota?
Sí, es incalculable, sí, no se puede decir.
Pero qué entrevista, ¿no? O sea, permanentemente, Íñigo, no le gustaba nada.
La dichosa.
Le daba rabia a Naranjito, sí, sí. Con lo que a mí me gustaba Naranjito.
A mí también, pero ¿qué decía la gente? Ese paticorto, eso es lo que se decía en la época.
Sí, además es que hay un elemento que es muy poco móvil, aunque sea un círculo, ese muñeco no sirve para unos dibujos animados, aunque lo convirtiera. Es que se le veía raro, pero al cabo de los años se ha revalorizado por ese recuerdo entrañable. Es decir, no era tan mal diseño, aunque tuviera esa mirada ida, esos ojos fijos, ¿no? Que tiene la